Amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca compartirem històries que s'estrenen a la gran pantalla i que podeu gaudir aquest cap de setmana ben refrigerats a la sala de cinema, al Kubrick, a l'Assassí o a qualsevol altra. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara entrarem amb la cartellera, però abans compartim les xifres de la producció cinematogràfica catalana d'aquest 2024, perquè s'han fet públiques fa poques hores, i aquest 2024 ha estat un any de rècord, triplicant les produccions d'entre 3 i 5 milions d'euros, amb 114 films qualificats. Sí que hi ha un però, i és un retrocés de les dones en els rols de producció i direcció, però sí que repunten en guió, amb més del 40% de presència femenina, i bàsicament qui ha aconseguit això han estat 3 pel·lícules, el 47, Casa en Flames i Buffalo Kids. A mi m'ha sorprès la infantil.
Sí, sí, jo pensava que anaves a dir Wolfgang, que també és una pel·lícula que, bé, és d'aquest any 2025, però sí, sí, sens dubte, bé, el 47 i Casa en Flames es va notar moltíssim l'èxit, el Kubrick de Buffalo Kids potser no tant, però sí, sí, és una gran notícia que pel·lícules de producció catalana hagin arribat a aquestes xifres, sens dubte.
Parlant de Casa en Flames, que aquest dilluns rebíeu l'Emma Vilarasau,
sí,
per donar-li el Premi Bogart, i va ser una delícia, no?
Sí, sí, va ser un acte molt, molt maco, presentat per la Judit Benages. Finalment, la setmana passada vaig dir que hi havia el Duran, però vam tenir una baixa d'última hora. Però ho va fer molt bé la Judit. De fet, l'Emma li va dir que enhorabona perquè t'hagin cridat a última hora, ho estàs fent molt bé, i li va dir davant de tothom. I sí, sí, la veritat, va parlar de la seva trajectòria en teatre, que va dir que era com casa seva, tot i que el cinema també li agradava molt. I sí, sí, en general va ser un gran acte i va quedar una tarda molt maca. Va parlar també de com havia sigut l'experiència de rodar Casa en Flames, que no podia explicar gaires coses de la seqüela, i que bé, i que no, ni ella ni el Dani de l'Orden s'esperaven aquest èxit, que el Dani de l'Orden li va dir això ho veuran 300 persones a cinemes i després directe cap a Netflix, i que després no s'esperaven aquest èxit ni molt menys.
I va parlar també de Nissaga i dels seus records vinculats al Penedès, no? Que hi ha aquest vincle estret.
Sí, sí, ens deia que l'Eulàlia Montsolís, malgrat ser un personatge com el que és, que avui dia, si la tinguéssim a casa, tots ens l'estimaríem. O sigui que sí, va fer un repàs també de Nissaga de Poder, perquè òbviament era obligat amb la seva visita al Penedès.
I ara anem a xatafanejar aquesta cartellera, aquestes estrenes, i comencem amb Bèsties grosses.
Sí, Jurassic World, El Renacer.
No! Obre la porta! Por favor.
Lo siento.
Por favor, ábreme la puerta, por favor.
En la isla a la que vamos, 2 docenas de especies han sobrevivido allí solas.
Los dueños del parque temático hacían trabajos experimentales. Y aquí solo dejaban a los peores.
¡Raven! ¡Raven!
Todos los días.
O nunca.
Vamos.
Si conseguimos este ADN, se salvan millones de vidas.
Quizá deberíamos hacerlo deprisa, ¿no?
¡Hora de moverse!
Tornen els dinosaures de Jurassic World 3 anys després de la darrera cita amb ells.
Sí, sí, l'última entrega no és que funcionés malament en taquilla, però va tenir una recepció tan dolenta que va arribar a un punt que Universal va dir bé, volem resetejar la cosa una mica de nou i volem a un director nou, que seria Gareth Edwards, que és el responsable de pel·lícules com Godzilla, la primera, la que va donar el tret de sortida al Monsterverse, que és tot aquell univers amb King Kong que va llançar la Warner després. i Rogue One, una història de Star Wars, i a més també fa un parell d'anys va dirigir una de ciència-ficció que es deia The Creator, i van dir, volem també amb el guionista de la Jurassic Park original,
que la és primera.
Sí, que és David Koop, que ara ha escrit les últimes pel·lícules de Steven Soderbergh, i a més volem Scarlett Johansson protagonitzant la pel·lícula com a gran reclam i com a estrella principal. I bé, i doncs es veu que el que compleix d'aquesta nova entrega de Jurassic World és sens dubte el bé que s'entenen el tàndem format per Gareth Edwards i David Koop. Les seqüències d'acció es veu que estan molt ben dirigides i es veu que té més l'esperit, pretén ser com d'alguna manera un homenatge a Spielberg. O sigui, un homenatge bé al cinema d'aventures de Spielberg, amb una primera part que es veu que és puro tiburón, o sigui, es veu que l'arrencada amb les seqüències per mar és tiburón pur, remet directament a tiburón, just quan fa 50 anys de la seva estrena. Té algunes parts que remeten també bastant a Indiana Jones, i això, i es veu que s'apropa més a la trilogia original que no pas a les últimes entregues, que es veu que pràcticament les obvia per complet, perquè no hi ha referències als personatges, ni sembla que... Bé, s'ambienta 5 anys després dels esdeveniments de l'última pel·lícula, de Jurassic World Dominion, però no hi ha referències directes als esdeveniments que van tenir lloc llavors.
És la millor des de l'original, de tota la saga? La segona millor?
Bé, jo he llegit una crítica que deia que és el... Com ho deia? Sí. Potser el més generós festival de dinosaures, aquesta banda del planeta, o de la franquícia, després de les pel·lícules de Spielberg. Si comptem també la segona part, El Mundo Perdido, que també la va dirigir Spielberg. O sigui que sembla que una mica sí. Vull dir, El Mundo Perdido tampoc és la millor de les seqüeles, però sembla que sí que recupera més aviat l'essència de... que es refà una mica en comparació amb el fracàs que va ser Dominion.
Quan a crítiques, per exemple, El País són molt durs, diuen que és un agònic blockbuster estival, també critiquen que abusen molt del product placement, però, per altra banda, trobes que hi ha qui diu que... Val, la pel·lícula és senzilleta, però molt entretinguda, molt bé les escenes d'acció, el carisma de Johansson, o sigui que hi ha una mica per tots els colors, no?
Sí. També es comentava que aquesta mateixa crítica que deia això de l'espectacle dels dinosaures, deia que mai ofereix menys del que promet, encara que el que prometi no subverteixi expectatives. És a dir, és cinema-espectacle sense més dilació, per dir-ho d'alguna manera.
I d'aquestes escenes d'acció, la millor, si aneu al cine, diuen que és la cacera aquàtica del Massasaurus, em sembla que es diu la bèstia, està al final del tràiler, ja en veus una part.
Sí, sembla que és aquesta seqüència que comentava abans, aquàtica, que es veu que és pur estil tiburón, sens dubte.
La van estrenar dimecres, no s'han pogut esperar el cap de setmana.
No, sí, van decidir llançar-la en dimecres, i bé, i ja porta un parell de dies estrenada. Nosaltres, ja ho puc confirmar, la farem a partir del proper divendres, dia 11. I sí, sembla que hi havia com una mica de pressa per rellançar-la amb una pel·lícula que s'ha fet en 15 mesos, quan normalment aquestes pel·lícules de Hollywood triguen una mica més de 2 anys a fer-se. Però es veu que aquest director, Gareth Edwards, treballa a tota pastilla.
Diguin el que diguin els crítics, té molts números per ser un dels blockbusters d'aquest estiu.
Sí, sens dubte. Pràcticament el taquillazo està assegurat aquí.
Tenim una altra història diferent.
Diamanti.
El vestido no solo debe vestir al personaje. Debe permitir a la actriz entrar en el personaje. Es una película enorme.
La protagonista se siente así, atrapada.
¿No me hace gorda?
Se te ve el alma.
Pero... delgada.
Lo quiero corpóreo.
Una coraza sobre el corazón.
Luminoso, ligero.
Una lluvia, un río. Una cascada de lava ardiendo.
Increíble. ¿Qué coño es esto?
¡Está todo mal!
Estoy cansada de solucionar tus errores.
¡Es un cataclismo!
¡Deje de gritar!
Diamanti ha estat tot un fenomen a Itàlia. Ho ha patat.
Sí, més de 2 milions d'espectadors en les sales de cinema italianes. en una pel·lícula que bé, mostra el dia a dia en un petit taller, bé, en un taller que es dedica a fer vestuari per cinema i teatre, i que bé, i que bàsicament doncs vol ser com una mena d'homenatge a les actrius, a les que han inspirat el director, perquè es veu que la pel·lícula acaba amb una dedicatòria a Maria Angela Melato, Virna Lisi i Monica Vitti, tres grans actrius del cinema italià, a les que inspiren el director i també a les que treballen amb ell. I bé, i bueno, es veu que és una proposta molt, molt grandiloquent, bastant excessiva, perquè dura el mateix que Jurassic World, ni més ni menys que 2 hores i 4.
125 minuts?
135.
Uau, més bé. Que Jurassic.
Sí, sí. No, no, dura el mateix.
Igual, sí?
Dura el mateix, pràcticament, sí, sí. I bé, es veu que això que és excessiva, és grandiloquent, però, i, bueno, i que d'alguna manera...
També molt melodramàtica, no? Almenys el tràiler
sí.
Carrega tintes.
Sí, sí. I bé, i això, que es veu que, bueno, que l'aposta aquesta per la grandiloquència i una primera persona sense rubor, deia el periòdico, és arriscada i pot fer cap enrere, però que si entres en el joc i en el seu univers i acceptes les regles del joc, que bé, que és entretinguda i té l'encant de les pel·lícules de Modé, que són les que desafien sense rubor els temps. Això deia el periòdico.
Aquest cap de setmana hi ha més estrenes.
Sí. Una cena y lo que surja.
¿A quién vas a impresionar?
He invitado a los vecinos.
¿A los vecinos?
Buenas noches.
Supongo que no tendrás inconveniente en que aborde la cuestión delante de nuestros vecinos.
No, ¿eh? Son unas croquetas caseras de pollo a la balinesa. Es un plato indonesio.
Si pusiesen la música a tope de madrugada, no te incomodaría tanto hablar de ello.
Hay una pequeña diferencia entre... Por favor, ¿podéis bajar la música?
Cuidado, cuidado, es muy afrodisíaco.
Y por favor, correos en voz baja.
¿Te acuerdas? Abel y yo os pedimos disculpas.
Porque somos conscientes de que os incomodamos desde que llegamos.
¿Cuánto hacemos el amor? Es que hay noches en que tiemblan los muebles.
Oh. Cielo, son unos exhibicionistas.
Esos orgasmos atómicos, como los llamas, no siempre son de Adele.
Seguro que es Caro.
Sí.
¿Quién es Caro?
Es una amiga.
¿Cuándo viene con Santiago?
¿Santiago?
Ella es Santiago. Otros, a saber.
¿Otros? Hacemos sexo en grupo.
Cada uno a sus hobbies, eh?
Segur que a més d'un us sona aquesta història.
Sí, sí, perquè és ni més ni menys que el remake francès de Sentimental de Sesgai, que alhora es basava en una obra de teatre del mateix Sesgai, que es deia Els veïns de dalt. I bé, no, no hi ha novetat respecte a la història. Una parella que després d'anys de monotonia matrimonial doncs troba que necessita aire fresc amb la seva relació. I bé, i conviden justament a sopar amb els seus veïns de dalt, que, bueno, que el marit d'aquesta parella en crisi doncs els hi recrimina la seva falta de discreció i la seva vida desenfrenada. I bé, i el sopar fa un gir quan aquests els hi fan una proposta una mica indecent. I bé, i pensen, i si la solució fos deixar-se endur per aquesta gent del pis de dalt?
Aquests veïns de dalt, no?
Sí, sí. I bé, doncs no, és un remake que bé, que no ofereix gaires novetats argumentalment respecte a la pel·lícula original, però sempre dona gust doncs, retrobar-se amb els diàlegs brillants de la pel·lícula de Sesgai, i que sobretot qui més compleix aquí, sens dubte, són els quatre actors.
Aquesta és més curteta, eh?
Sí, 77 minuts, l'original tampoc era especialment llarga, em sembla que també durava alguna menys d'una hora i mitja, però sí, sí, més o menys en la mateixa línia.
El que és destacable és que la pel·lícula de Sesgai, l'obra teatral original de Sesgai, estigui tenint aquesta vida arreu, no? Em deies abans a micro tancat que a banda d'aquest remake francès n'ha tingut d'altres.
Sí, sí, n'ha tingut una a Suïssa, una altra diria que a Itàlia. Vull dir que és curiós que això que es vulgui... que l'èxit de Sentimental s'expandeixi per altres països europeus.
Del remake francès que s'estrena aquest cap de setmana, direm que els retrets i les crítiques entre les parelles són menys verinosos que en l'original, que és una mica més complaent i menys valenta que la de Sesgai, però que això queda compensat amb aquest bon humor a la francesa, que en tenim tants i tants exemples setmana rere setmana d'aquestes comèdies franceses que funcionen tan i tan bé.
Sí, sí. De fet, Sesgai, d'alguna manera, llegia en una crítica que és un director ja molt francès en si mateix. Per tant, no és casualitat tampoc que França hagi volgut fer un remake.
Són els veïns de dalt que en aquest remake francès s'han titulat Una cena i lo que surja. Quines altres estrenes arriben?
Detectiu Conan, One Night Flashback.
Kogoro, coneixes l'inspector Kansuke Yamato de la policia de Nagano?
Ho heu sentit?
L'atraparé. Fa 10 mesos el va sorprendre una allau a Nagano.
Kansuke, estàs bé?
Podria ser que l'accident de l'inspector Yamato estigués relacionat amb l'assassinat de l'inspector Sanitani?
Sempre m'acabes posant en un compromís.
Guani, digues. Em volies preguntar una cosa, oi? Contesta'm! Oh, en Guani estava investigant l'allau. I ha mort!
Et volia atacar a tu, Kansuke.
Què devia veure?
Deu ser un...
Els fans del detectiu Conan no es poden queixar perquè aquesta és la pel·lícula que fa 28 de la saga.
Sí, sí, el 28 n'hi ha 30 de confirmades. És a dir, que tindrem un parell d'anys més del detectiu Conan a la pantalla gran. I, òbviament, doncs, és una pel·lícula per fans exclusivament perquè es veu que si no estàs al dia amb la sèrie, i la sèrie ara mateix porta més de 1.160 capítols.
1.160?
Sí, sí. Si no estàs al dia amb la sèrie, segurament no...
No rasques bola.
Sí, sí, no... Vés-te'n, perquè no és per tu. Has d'estar al dia, perquè si no enganxaràs res argumentalment.
Tot i que a l'inici de la pel·li he llegit que fan un repàs als principals personatges, per situar-te una mica.
Sí, 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 fan un repàs dels esdeveniments anteriors de les anteriors pel·lícules. I bé, i se centra doncs, en el passat de l'inspector de policia Kansuke Yamato. Recordem que Conan, el protagonista, el detectiu, és un policia enverinat per una organització criminal que està atrapat en el cos d'un nen petit. I bé, i bueno, o sigui, tothom diu que bé, que és una pel·lícula per fans i que si ets molt fan veuràs aquesta pel·lícula i els 110 minuts que dura se't passaran volant. Es destaca que no és gaire creïble que posin el detectiu Conan fent acrobàcies a lo Tom Cruise. Però aquí d'alguna manera val una mica tot. Ja la saga ha coquetejat amb la fantasia. Per tant, entreteniment pur pels fans del detectiu Conan.
I sí que és destacable que l'animació té qualitat i que la trama pels fans serà mena, tot i que hi hagi algun moment inverosímil. I encara ens queden dues estrenes. Anem per la penúltima?
Sí, Black Dog.
¿De dónde han salido todos estos perros?
Menudo cambio ha dado esta ciudad. La gente se ha ido, los negocios han cerrado. Cuando la gente empezó a irse, abandonaron a los perros.
Este es Lang. Se hizo muy famoso en esta ciudad. Estuvo preso por estar implicado en un crimen.
Estamos organizando una patrulla y te he apuntado.
Se ha visto deambular a un perro negro y delgado por la ciudad. Se cree que tiene la rabia.
Black Dog, que arriba amb l'aval d'haver guanyat un dels premis del Festival de Cannes.
Sí, sí, millor pel·lícula a la secció En certain regard. També va guanyar els premis a millor direcció i millor fotografia a la Semici de Valladolid. Vull dir que ve fort aquesta. La setmana passada parlàvem de La deriva, de Jia Zhangke. En aquesta, justament, Jia Zhangke té un petit paper.
Ah, sí?
Sí, sí. Té un petit paper en una pel·lícula que es veu que és molt d'autora del seu món. Hi ha també qui l'ha comparat amb el cinema de Wes Anderson, que té alguns plans que remeten a Isla de Perros o al llop del Fantàstico Senyor Fox. Però, en general, es veu que de qui més veu és de Jia Zhangke en una pel·lícula que es veu que és un western contemporani sobre un home que acaba de sortir de la presó. I bé, i mentre es netegen els carrers de gossos de carrer preparant la inauguració dels Jocs Olímpics de Pequín, perquè està ambientada el 2008, doncs ell entaula una amistat amb un gos negre. I es veu que el millor de la pel·lícula doncs, és això, la relació entre l'humà, que és una mica gos, i el gos, que és molt humà. Llavors, doncs es veu que això és una de les millors coses de la pel·lícula, que d'alguna manera ens diu que bé, que el futur de Xina era desconegut quan hi va haver els Jocs Olímpics, i ara tampoc és que sigui gaire més clar. Per tant, doncs, també una mica reflex de la societat xinesa.
Diu Fotogrames, Black Dog és per als que de veritat creguin en la màgia del cinema, en destaca el magnetisme de cada pla, i el que menys li agrada és que te la perdis per por al desconegut. Per tant, no siguem burros, no?
Sí, sí, no, a més es veu que és una pel·lícula prou entretinguda, per tant hauria d'arribar a més audiències.
I l'última estrena de la setmana?
Sí, Breve història d'una família.
¿Cómo se llama tu compañero de clase?
Yan Shuo.
¿Y siempre es tan reservado?
Sí, se pasa el día leyendo y no habla con nadie. Es bastante raro. Oye, ¿te vienes a casa?
¿A qué se dedican tus padres?
Mi padre es biólogo, trabaja en una empresa de equipos médicos. Mi madre era azafata de vuelo. Ahora se pasa el día dándome la lata.
Breve història d'una família, òpera prima, estrenada a Sundance.
Sí, sí, a Sundance també va estar la secció Panorama de la Berlinale i és la història doncs, d'uns pares que ve una família burgesa més aviat que acull amb el company d'un del seu fill, el company de l'escola del seu fill, que pateix abús domèstic per part del seu pare. I bé, i a poc doncs, es van revelant secrets sobre aquest noi en una pel·lícula doncs, que es veu que està relacionada doncs, amb històries on un personatge s'introdueix en la vida d'altres i posa cap per avall el seu món, com Teorema de Pasolini, com El sirviente de Joseph Losey o com Parásitos. I bé, i és el debut de, com deies tu, de Lin Jianjie, i que, bueno, i que es veu que dissecciona les frustracions d'una classe social que s'ha ajustat a allò que el govern comunista esperava d'ella, polítiques de fill únic incloses, el tema dels embarassos regulats pel govern també s'integra a poc en la trama, i això, i que alguns mites del poder polític i social xinès queden exposats. No de manera subtil, perquè encara hi ha la censura allà a la Xina. Però sí, sí, també
els exposa.
Però
sí que deixa entreveure aquestes seqüeles emocionals de la política del fill únic. I és que, clar, la majoria dels millennials xinesos no tenen germans. Són fills únics.
Sí, sí.
I vas entreveient aquestes seqüeles. És Breve història d'una família. Acabem repassant la cartellera i posant data a algunes d'aquestes pel·lícules.
Sí, doncs Jurassic World, El Renacer, ja, com ja havia comentat abans, es podrà veure o cobrir a partir del divendres que ve, dia 11 de juliol, i la tindrem dues setmanes. La segona setmana no sabem si anirà sola o combinada. Una cena i lo que surja també està confirmada ja a partir del 18 de juliol, és a dir, d'aquí dues setmanes a les sales Asi, en versió original i doblada. I Black Dog, jo crec que la farem en un moment o altre, sense data concreta.
I aquest cap de setmana què podem veure?
Sí, aquest cap de setmana, avui a les 9 a l'SSI, última sessió de Secretos d'un crimen, en versió original subtitulada al castellà. I al cap de setmana a l'SSI us esperem amb Mr. Barton, aquella pel·lícula que vam comentar fa una setmana sobre Richard Barton, en versió original i doblada al castellà. I després al Kubrick us esperem amb Fórmula 1, la pel·lícula, un dels blockbusters de l'estiu.
Brad Pitt.
Sí, Brad Pitt. I amb Nesa 2, que bé, hem parlat molt de cinema xinès. Aquesta és la pel·lícula d'animació més taquillera de la història, una pel·lícula d'animació xinesa de 2 hores i mitja, en català. I a més també us recordem que el dilluns a les 6, dilluns, aquest dilluns 7 a les 6, al Kubrick fem sessió gratuïta de Garfield, la pel·lícula, dintre de l'oci estiu.
Doncs moltes gràcies, Miquel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Santa Oliva,
ha informat que aviat estarà en funcionament un nou servei de guàrdies municipals amb el qual es vol millorar la seguretat i la convivència a la localitat. Des del consistori han anunciat que ja es disposa del vehicle que faran servir els agents, tot i que aquest encara no podrà estar operatiu aquest mes de juliol. Tot i que està previst que el servei compti amb 3 agents, inicialment seran 2 els que començaran la seva activitat, ja que només aquests han superat el procés selectiu. Des de l'Ajuntament expliquen que caldrà obrir un nou procés per incorporar el 3er agent i posar el servei al 100%. A partir del pròxim dilluns, 7 de juliol, s'iniciarà el període de pràctiques dels 2 guàrdies, una fase que els servirà per adaptar-se a les tasques i conèixer de primera mà les necessitats de Santa Oliva, apunten des del govern local. Junts per Sant Sadurní sol·licita a la Generalitat que financi la rehabilitació de l'Ateneu i del Centre Agrícola. Junts Sant Sadurní ha presentat una proposta al Parlament per demanar finançament per rehabilitar l'Ateneu i el Centre Agrícola, 2 espais escènics emblemàtics del municipi. Per fer-ho, proposen reunions periòdiques amb el govern, l'Ajuntament i les entitats per fer seguiment del projecte i acordar el cofinançament. A més, defensen que l'Ateneu es destini a teatre i que el Centre Agrícola esdevingui auditori, donant servei a l'Escola de Música, la Coral Sant Sadurní i altres entitats musicals. Des de Junts proposen facilitar un acord de cessió parcial de les instal·lacions al consistori, mantenint el paper actiu de les entitats en la gestió. Consideren que es tracta d'una reivindicació històrica a la qual donen veu, al·legant que Sant Sadurní, amb 13.000 habitants, no té actualment un espai escènic digne, malgrat tenir-ne 3 a mitjans del segle XX. La Diputació de Barcelona ha donat a conèixer una pintura inèdita de l'artista Lola Anglada, descoberta l'any 2021 al seu fons historicoartístic durant una intervenció de conservació. En concret, la troballa es va produir en el moment de revisar i reemmarcar l'obra Noies a la vinya, prèvia a la seva sessió al Vinzeum, on s'exposa actualment. En retirar la tela del vestidor, es va identificar amagada al revers una segona pintura que mostra una dona amb cabells negres vestida amb un llarg vestit lila i davantal blanc, sostenint diverses llimones. Malgrat no estar signada ni finalitzada del tot, l'obra destacava per un estil, temàtica i paleta cromàtica clarament vinculats a Lola Anglada. Aquesta nova peça, que no havia estat mai catalogada ni titulada per l'artista, ha rebut el nom de Dona amb llimones. Per confirmar-ne l'autoria, la Diputació va encarregar 2 estudis, un d'estilístic i un de tècnic, que coincideixen a atribuir l'obra a Lola Anglada. Pel que fa a l'any de l'autoria de l'obra, l'etiqueta enganxada al vestidor, que correspon a l'exposició a la qual es va presentar l'obra Noies a la vinya, és del 1918. Això situa la seva realització en aquell any o en data anterior molt propera. El dilluns, 82 nens i nenes d'Olèrdola van començar el casal d'estiu a Moja. Com a novetat, aquest any s'ha optat per oferir una única seu i reunir tots els infants a l'escola pública Circell de Moja. Aquest canvi no sembla haver afectat a l'acollida d'aquest servei de lleure en què tantes famílies confien per poder conciliar durant les vacances escolars. Algunes setmanes han tingut més demanda que d'altres i passen dels 90 inscrits, sent la mitjana setmanal d'uns 85 infants. En total, durant les 5 setmanes de juliol, que dura el casal, hi passaran al voltant de 130 infants. Cada setmana es programa una sortida i l'excursió més esperada és al Parc Aquàtic d'Illa Fantasia el 22 de juliol.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. El sadorninenc Jordi Bargalló, un dels jugadors d'hoquei patins més llorejats de la història, ha penjat els patins després de 28 temporades competint al màxim nivell. Una llarga trajectòria on ho ha guanyat tot a nivell de club i selecció i també s'ha guanyat l'estima del món de l'hoquei pel seu caràcter afable i proper. Avui l'hem convidat al programa per fer petar la xerrada, així que tornem als estudis de Ràdio Sant Sadurní, on ens espera amb l'Eli Jiménez.
Jordi Bargalló, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia.
Jordi, després de 28 temporades, fa uns mesos, a través d'un vídeo, ens anunciaves que penjaves els patins. Ara, sobretot, ja fa uns mesos d'aquest anunci, però també fa unes setmanes que el noi ja no competeix, per tant, que ja estàs una miqueta allunyat de les pistes. No sé si ja has pogut reposar una mica aquesta decisió i com ho portes?
Bueno, suposo que bé, no? Fem una mica la idea, no? Ara intentant recuperar el cos mica en mica, no? Perquè va ser un final de temporada dur. Però bueno, fem-me la idea de que sí, de que això s'ha acabat, que és una etapa molt bonica de la meva vida, que l'he tancada on t'he volgut, a l'Ateneu, crec que en un bon moment i bueno, content i amb l'esperança de veure-les venir, com aquell qui diu.
Després de tota una vida dedicada a l'hoquei patins, d'aquesta llarga, dilatada i exitosa trajectòria, ara ho comentaves, no? A veure-les venir una mica, a aquest canvi, com es porta?
Bueno, de moment bé, perquè és a l'estiu, encara vam fer un parell o dos entrenos més, no? Ara sí que ja no estem ni entrenant, ja vaig treure les coses de l'Ateneu, ara ja comença a anar la cosa una mica en sèrio. Bueno, bé, assimilant-ho, de moment acabar la feina i suposo que se'm farà una mica més dur o més estrany, possiblement més estrany al setembre o a l'agost, quan hauria de tornar a començar la pretemporada, no? Perquè ara el cor realment i la ment necessitaven vacances i bueno, i una mica desconnectant.
Com prens aquesta decisió? Comentaves, no?, que deixes l'hoquei on volies deixar-ho i suposo també que en el moment en el que volies. Com arriba una miqueta d'aquesta decisió?
A veure, jo l'hoquei no l'hagués deixat mai, però si l'havia de deixar, que l'havia de deixar, era un bon moment i un molt bon lloc, no? La decisió és un cúmul de circumstàncies, no? Suposo que pesa molt i sobretot la que més em va pesar una mica és la dels nens, no? De poder disfrutar una mica més el cap de setmana, que ja ho intento, però que se m'estan fent grans i que vulguis o no, ja toca també tornar-los una miqueta més, no? Llavors hi ha un cúmul de coses que vas pensar, vas ficant a la balança i dius, bueno, pues, jo crec que és un bon moment per deixar-ho per tot, no? Perquè crec que hem fet molt bones campanyes aquí a l'Ateneu, crec que el meu cicle s'havia de tancar i crec que era un bon moment, no? No crec que el Jordi Bargalló de l'any que ve hagués sigut millor que el d'aquests anys passats i crec que era un bon moment per deixar-ho també.
T'emportes, entre moltíssimes altres coses, que després en parlarem, l'estima de l'afició, no només de l'Ateneu, sinó de tota l'afició, de tot el món de l'hoquei. Això no ho pot dir tothom.
Sí, no, la veritat és que m'ha sorprès una mica, no? No sé ja si al final ho feien perquè, mira aquest senyor gran pobre que plegui ja, li diem... No, la veritat que supercontent de tota l'estima que he rebut de tot el món d'hoquei, no? És una de les coses que m'enduc i m'enduc amb aquesta motxilla de tot aquest camí d'experiències que m'emporto i la veritat que ha sigut molt, molt gratificant, no? Em reconforta bastant una mica el trajecte que he fet, no? Per com he estat tant amb la meva afició, que és la del noia, no? Com amb totes les altres, no? I és una cosa que em posa content.
Suposo que en aquesta motxilla també hi deuen haver moltíssims noms, entrenadors, companys d'equip, companys d'altres equips, no?
Sí, i n'hi ha un montón, no? Però no només aquests, hi ha notillers, hi ha delegats, hi ha gent que et coneixes pel camí, dirigents, vull dir, el món del hockey no només són els companys que en guardo molts records o entrenadors, sinó també que és un món que m'ha permès, per exemple, a mi viure molts anys a Corunya, també conèixer amb la meva família a Portugal més de dintre 5 anys. Ha sigut una experiència i un viatge únic i sobretot això, no?, que m'ha donat l'oportunitat de conèixer a molta gent i molts records.
Parlarem, òbviament, de Portugal i de la Corunya. Repassem aquesta trajectòria, Jordi, que vas començar al Col·legi Sant Josep, després vas passar per la base del Noia, per la base del Barça, també, i debutes l'any 97 amb el Noia. Com recordes tots aquests anys i, sobretot, aquest debut amb el primer equip del Noia?
Ja ha plogut, no? Ja ha plogut des de llavors. Bé, la veritat que, no sé, se'm fiquen una mica els pèls de punta, no? Em posa content, se'm treu un somriure quan penso en la meva trajectòria, no? Perquè jo era un nen més de Sant Saurní que volia jugar amb el primer equip del Noia, que era el seu somni, no? I el vaig poder complir, no? Tant aquest com el de després poder jugar amb el, amb el Liceu i em poses super, super content, no, el viatge. El debut me'n recordo perfectament, no? Hi havíem anat a jugar una mica abans amb el júnior, jugàvem júnior i anàvem a reforçar el primer equip, i era això, no? Jo sempre explico l'anècdota que era un any que el primer equip del Noia tenia 6 sèniors i a més es completava amb júniors, i què passa? Que van anar expulsant els sèniors i tenia que sortir un júnior sí o sí. I jo sempre tinc la sensació que vaig debutar una mica abans que el Marc Gual perquè estava més a prop de la porta d'entrada. I me'n recordo la cara que va fer el Manolo Barceló, va dir tu vinga cap a dintre. I bueno, i va, la veritat que va anar bé, va sortir bé aquell partit i de llavors ja no vam parar.
Ara parlaves del Marc Gual. Amb el Marc i amb el Pedro, tot i que són un any més petits que tu, heu compartit gran part d'aquesta formació hoquellística i després us heu trobat a la selecció espanyola.
Sí, ha sigut molt xulo, no? La veritat que ells sí que havien coincidit perquè anaven a classe aquí al costat, imagina't, pobres profes, aguantar aquells dos. La veritat que sí, no? Que va ser l'últim any de júnior coincidir, amb un o dos anys de júnior aquí al Noia, que van ser anys molt bons, i després amb la selecció vam coincidir moltíssim, i jo crec que ja ho esperàvem tots una miqueta, no? Poder anar a l'estiu a jugar amb la selecció, jo sobre amb gent de Sant Saloni, jo sobre tenir la sort de guanyar i marcar un cicle important, no? Però van ser moments guais.
Aquella selecció que ara recordant, no? Ho va guanyar absolutament tot, 4 mundials, 4 europeus, Déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que sí, no? Un cop sempre estàs en la roda de les coses, no valores tant, no? Els èxits o els resultats, no? Perquè sempre en vols més i sempre dius, bueno, va, doncs anem pel següent partit, no? Però sí que va ser una època molt bona, no? I crec que coincidia que teníem molt bon equip i gent molt, molt motivada, no? I a part de ser una selecció, funcionàvem una mica com a pinya, perquè ens coneixíem, perquè ens tenien ganes i perquè ens agradava guanyar.
Jordi, parlem del Liceu. En aquell vídeo de comiat en què anunciaves la retirada, parlaves del teu Liceu. Has passat per allà en dues etapes i deixa'm que et pregunti per la segona, perquè en la segona va passar una cosa molt bonica i és que va jugar amb el teu germà, amb el Pau. Això tampoc ho poden dir tots els germans, no? Que hagin pogut coincidir en el mateix equip, i suposo que també és un moment bonic.
Sí, la veritat és que sí, no? I bueno, també hi ha que recordar que a Igualada també vaig jugar amb l'Uri, dos anys. No van ser tan productius, però hi vaig jugar i també ens ho vam passar bé, no? I sí, bueno, el del Pau va ser una mica màgic, no? Era un moment especial, no? Era l'any que enterrem a la mare. I res, al cap de 2 setmanes començàvem la pretemporada a la Corunya, no? I bueno, suposo que allò encara ens va unir una mica més i la veritat és que sí, que m'ho passava superbé jugant amb el Pauetti.
Com és això de jugar amb el Pau? Parlaves que havia jugat a Igualada amb l'Oriol. Jugar entre germans, tenint en compte que suposo que des de petits a casa ja és el que fèieu, és traspassar, no?, això que fèieu a casa a les pistes, i és acabar-s'ho de passar, doncs, pues, superbé.
Sí, bueno, hi ha les dues versions, perquè a casa també ens matàvem una mica, pues, a la pista a vegades també hauríem de parar una mica, no?, quan ens començàvem a discutir. Però bé, la veritat és que són sensacions bones, no?, i tinc l'oportunitat de jugar amb els dos. M'ho he passat molt bé, amb els dos tinc una boníssima relació, no?, i és molt maco, no?, amb el tema de l'Uri. Me'n recordo que a vegades acabaven els entrenos i jo li deia, tio, que no has parat res, i no sé què, que teníem tanta confiança que passàvem el filtre aquest que a vegades tens amb els companys que dius, ens el passàvem i dic, encara arribarem a les mans aquí, que després de mitja hora de l'entreno encara estàvem discutint. I amb el Pauetti, pues, sí que ja l'edat era diferent, no?, però vull dir, jo ja era més madur, per sort, i bé, la veritat que una ganga poder jugar amb el Pau, vaig disfrutar molt, ens enteníem molt a la pista, no?, i van ser anys molt bonics.
I quan te'ls has, sobretot amb el Pau, quan te l'has trobat de cara a cara, de contrincant, jo ara recordo els play-off l'any passat amb el Barça, aquells cara a cara, Déu-n'hi-do.
Sí, a veure, sí, els dos són guanyadors, no? La veritat que era difícil, no? Jo sempre intentava dir el mateix, si estic bé físicament ja el marco jo, Pauetti, saps? Però com a vegades arribava al playoff ja destrossat i dic, bueno, deixeu-me un altre i que marqueu-lo vosaltres, que jo avui no puc. La veritat que sí, no? que era divertit jugar amb ell. Sempre pateixes una mica pel fet aquest de no anar una mica massa fort i que es faci mal, no? I els dos anàvem forts i una miqueta més, però intentant sempre que no es fes mal, que l'any passat al final li va acabar passant, però bueno, són coses de l'ofici.
Jordi, et preguntava abans per Liceo, per tots aquells anys a La Corunya. Et van acollir superbé. L'afició encara se'n recorda moltíssim de tu. De fet, després d'anunciar la teva retirada, es podien veure cartells allà a Riazor. Com vas viure tots aquells anys a La Corunya? Com els recordes?
Bé, molt, la veritat que molt, molt, molt divertit, no? Jo, des que vaig anar-me fent gran i volia jugar amb el noi, l'altre objectiu també era jugar amb el Liceu, tenir una fixació, no? Vaig poder complir el somni, no? I la veritat és que vaig estar molt bé, no? Allà també van néixer els meus fills, els vam criar allà. Va ser una experiència molt bona, no? I una etapa on te vaig aprendre molt, tant de hockey com de la vida, no? I jo sempre diré que una mica sangre verd i blanca sempre tinc una mica perquè em van acollir molt bé i em sento molt, molt identificat amb aquella zona.
L'any 2016 fitxes per l'Oliveirense, te'n vas cap a Portugal, no a massa distància de La Corunya, com vius aquests anys a Portugal. No sé si et va costar massa adaptar-te o va ser tot fàcil.
Res, 5 minuts. La veritat que sí, quan estàs bé i fas... No recordem que sempre nosaltres el que fem és jugar a hockey, no? Si el hockey va bé, l'altre normalment acostumava a anar bé, no? I la veritat que sí, que va ser molt fàcil, perquè no esperava anar a jugar a Portugal, esperava quedar-me a La Corunya molts anys, però no va poder ser. I va sortir aquesta oportunitat i la veritat que estic encantat. És una lliga xulíssima de jugar. Portugal és un país magnífic i la veritat que el club em van ajudar molt i va ser uns 5 anys molt bons també de la meva vida.
Jordi, tots aquests anys fora de casa abans parlaves, no, que els teus dos fills van néixer a La Corunya. Com has viscut tot això, tots aquests anys, que en són molts, fora de casa i el fet, com d'altres jugadors també, d'haver tingut els fills fora?
Bé, és una experiència, no? És una experiència criar els fills una mica sols amb la parella, amb la meva exparella. Vull dir, va ser moments molt bonics, no? Que crec que ajunten més encara a la família. I en el fons jo crec que és donar-los una oportunitat amb ells també, no? De veure món, de conèixer cultures diferents. I si parles ara amb la Gina, que és la gran, no? Té amics a La Corunya, té amigues a Porto, i jo crec que això és molt bo, que se'n donin compte que el món és molt gran, que Sant Solní està molt bé, però que és una part petita i que el món és molt gran i que s'ha d'anar a conèixer-lo.
Després de tombar, tornes a casa fa uns anys. No sé si en el moment en el que tornes vas pensar que acabaries tantes temporades, perquè estàvem en un moment en què dèiem no sabem quantes temporades durarà el Jordi.
Sí, la veritat és que jo, no sé, em va anar passant com sensacions, no?, que venia l'estiu aquí de vacances i dic, ostres, doncs de cop i volta això em torna a tirar una miqueta, el no sé què, i es va poder donar l'oportunitat de poder venir. No m'esperava jugar tants anys, ja tenia una edat i venia amb moltes ganes, amb ganes de fer-ho bé, no? Jo sempre he dit que intentava que com pogués acabar amb un bon nivell i no haver-me de, com que diu, passejar-se per les pistes, no? I la veritat que era la idea de fer un o dos anys, però les coses van anar sortint bé i la veritat és que el Preci, el Ferran, no em deixava mai plegar, sempre em deia, va, que està anant bé. I, bueno, la veritat és que sí, no?, que han sigut 4 anys molt, molt bons esportivament. Jo crec que la gent s'ha tornat a enganxar al hockey, que és el millor tresor que puc deixar, no? I bueno, supercontent d'aquests últims 4 anys amb el Noia.
4 temporades aquí a l'Ateneu de nou. De fet, entre una de les coses que has aconseguit en aquests 4 anys és que l'any passat entressis al quintet ideal de l'Hockey Lliga.
Sí, bueno, a veure, aquests premis sempre són conseqüència de que l'equip va bé, no? Si l'equip va bé i d'allò, doncs li han de donar amb algú de que arriba a la final i suposo que aquí em va tocar a mi, no? Però a més enllà d'això em quedo amb les 4 temporades que han fet, sobretot que mai hem deixat de lluitar totes les boles, de com hem intentat, que a vegades ens ha sortit millor o pitjor, però que el Noia ha lluitat i torna a estar el Noia allà dalt, com ha de ser.
Hem viscut el Noia en gairebé totes les competicions, competint de tu a tu. Ara, per exemple, aquest any, en una semifinal de la Copa del Rei, feia molts anys que el Noia no arribava a una semifinal de la Copa del Rei, però és que feia 19 anys que el Noia no arribava a una Final Four, i només el fet d'arribar i de la manera que va arribar, eliminant, entre d'altres, per exemple, el Barça, doncs, no sé, això com es viu, arribar. Jo recordo el partit a l'Ateneu en què aconseguíeu aquesta classificació per a la Final Four, veure't absolutament eufòric.
Sí, home, no és un títol, però nosaltres quasi el contem, no? Jo crec que amb el temps es valorarà molt més, perquè, bueno, jo crec que ho hem valorat molt i sobretot ho hem disfrutat molt, no? És com diria el Cortigol, el Carlos, és una oportunitat viscuda, no? No és que no hem pogut guanyar, però sí que ho hem pogut viure, i ho hem pogut viure amb la nostra gent a Sant Sadurní, i la veritat és com tu dius, no? Era una Champions superdifícil, superllarga, que jugava els dijous, que ens va tocar un grup que jo estava a la pretemporada al agost, setembre, dient no pot ser que el meu últim any ens toqui tot aquell grup. Però bueno, vam anar mica en mica, anar lluitant moltíssim fins a forts a l'Ateneu, com no podia ser de cap altra manera, i la veritat és que hem fet una Champions exemplar, perquè hem de pensar que estem jugant contra autèntics transatlàntics, que són tots aquests equips de futbol que hi ha, no, o els equips de la Lliga Portuguesa, i bueno, i la veritat que supercontent.
Només arribar-hi, no?, a aquesta Final Four al Noia, i després tres equips portuguesos professionals, aguantar tota la temporada, com bé deies, des del mes d'octubre, jugant dos partits a la setmana, sumant-hi després la Copa del Rei. No és fàcil per un equip com el Noia, que recordem, semiprofessional, tots treballeu fora de les pistes, per tant aquesta compaginar i sobretot recuperar el cos de cara a jugar tots aquests partits. Com has viscut tu això de recuperar-se d'un partit per l'altre?
Em sembla que encara l'estic recuperat. Encara tinc aquest braç, encara no aixeco gaire, no? Broma. És el que hi ha, no? Nosaltres sabíem que també hi havia maneres i maneres de fer-ho. Podíem anar menys a la Lliga, però de la manera que nosaltres estem criats, o de la manera que ens exigeix el club, sempre anem a per totes, no? Ha sigut un any dur físicament, ha sigut emocionalment, ha sigut molt bo, i esportivament ha sigut bo, però físicament ha sigut dur. Però, bueno, com que estàvem fent coses bones i estàvem aconseguint reptes, pues, sempre es va tirant una miqueta més i apretant les dents, no? Ha sigut un any molt guai, no? Nosaltres el que veiem els dijous, els que ens quedàvem una mica més després de l'Ateneu, una comunió entre la gent i l'equip, que ha sigut molt bonica, i bueno, com diria, que no es quiten lo bailao, no?
Jordi, de tota aquesta trajectòria, d'aquestes 28 temporades, no sé si et queda alguna espineta, perquè ho has guanyat tot.
No, la veritat és que no. Segurament es podien haver fet les coses molt millor, o hi ha temporades que no t'han sortit tan bé, però jo soc dels que penso que en els moments que les coses no van tan bé és quan n'aprens més, no? És quan et reflexiones, pares a pensar i mires per què, i jo crec que sí, que hi ha hagut encerts, que hi ha hagut errors, però que no m'arrepenteixo de res, i sobretot ho tornaria a viure 4 vegades més.
I els millors records, tens allò que dius, un top 5, un, no sé, alguna cosa així, i gent que té com els records viscuts com molt, molt gravats.
És que, a veure, diria els títols, no? Quan guanyes un títol és una cosa màgica, no? I per això n'hem guanyat alguns de guais, i no sé, et diria això, però vull dir, també a vegades aquest any no hem guanyat cap títol i també m'ho he passat superbé i ha sigut molt, molt gratificant. Sí que després quan arribes allà a la Final Four i perds i no ho fas tan bé, però bueno, sempre et quedes, no sé, veure tota la gent amb samarretes del Noia per allà a Porto. Per això jo em quedaria amb tot el viatge, perquè inclús en els mals moments és quan t'adones qui tens al costat, no? Companys, amics i tot això, i bueno, em quedo amb tota la trajectòria.
Jordi, i ara què toca? Què hi ha per davant?
Bueno, així de primeres, descansar una miqueta, acabar la feina, i ara ja estem amb el Pere Vàries amb la selecció espanyola, preparant l'europeu de Paredes, que jugarà aquest setembre. Estem pensant jugadors, planificant entrenos i bueno, tenim tasca, i com que a mi el que més m'agradava era jugar i estar dintre la pista, el que era més a prop de la pista era la Valla, que era l'entrenador, pues en eso estamos, no? El Pere vaig tenir la sort de que volia comptar amb mi per aquesta experiència, i bueno, estarem així de segon entrenador de la selecció espanyola.
Déu-n'hi-do quin tàndem, eh? A més, us coneixeu bé amb el Pere.
Sí, potser que acabem a cridar i diré, Pere, ara no em cridis tant, que ja no soc...
Ja no soc el teu jugador.
Ja no soc el teu jugador, eh? Ara parlem les coses. No, la veritat que ens portem molt bé. Jo havia inclús començat a jugar, nosaltres quan érem petits, sempre del Sant Josep, ja eren l'equip que seguíem, ja eren ells. Després vam poder jugar amb el primer equip i després ha sigut l'entrenador. La veritat que superbé, i veiem el hockey bastant igual, i la veritat que ens ho passarem bé segur.
Doncs, Jordi, ha estat un veritable plaer que ens acompanyis aquí al Penedès en Xarxa repassant aquesta trajectòria. Que vagi molt i molt bé, descansa, recupera aquest cos i fins la propera.
Merci.
agrada és Cross Your Mind de Shelley, una de les novetats discogràfiques d'aquesta setmana, amb la qual tanquem divendres, 4 de juliol, acomiadem setmana i us desitgem molt bon cap de setmana, a gaudir-lo, hi ha moltes propostes per fer-ho, i dilluns a les 9:06 aquí estarem amb tots vosaltres. Adéu-siau.